El bar. Una entrevista diferent.
Va, 5 minuts que falten per arribar a 6:15 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora anem cap a la bodega Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona, on avui ens hi acompanyarà Mayra Costa. Ella és la directora de la Fundació Mambré, que uneix el treball i la dedicació conjunta d'entitats com Arrels Fundació, Assís Centre d'Acollida, també les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, per tal d'atendre les necessitats residencials de persones en situació d'exclusió social i també promoure la inserció laboral d'aquestes persones. És per això que, per conèixer més a prop la seva feina i precisament en el Dia Europeu de les Persones Sense Llar, la saludem a aquesta hora. Mayra Costa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si anéssim a prendre un cafè, com estem fent ara, per exemple, tu i jo, amb una persona sense llar, ens sorprendríem?
Ens sorprendríem, probablement, per la seva història de vida, però al final és fer un cafè amb una persona, no? I sempre la conversa, doncs, ens ajuda a conèixer-nos i a teixir llaços, que moltes vegades és el que fa falta, no?
És el que fa falta més que mai, coses com aquestes, potser?
Sí, sobretot perquè és el que podem fer a títol individual, no? Quan veiem una persona que dorm al carrer, d'alguna manera ens interpel·la, però no sabem massa què fer, no? Al final també et sents impotent. Llavors, el que sí que segur que podem fer amb les persones que trobem al carrer és dirigir-nos-hi i potser anar a fer un cafè amb elles, que és un moment agradable, no? Quan anem a fer un cafè amb qualsevol altra persona, és una manera de dignificar-nos també, d'un petit gest, doncs ajudem a la seva visibilització, a la seva consideració com a persones.
Creus que existeix molta estigmatització sobre viure al carrer? És a dir, m'explico, moltes vegades relacionem una persona que viu al carrer, doncs creiem que és una persona que ha caigut en l'alcohol, inclús a les drogues. Creus que existeix molt encara aquesta estigmatització?
Sí, l'estigma existeix, la por cap a l'altre quan es troba en una situació de vulnerabilitat existeix i és un dels motius o les causes més que porta al carrer i que dificulta també la sortida, no? El que, per més que es puguin anar fent passos de millora, no?, de l'autonomia de les persones, sempre hi ha una mica aquesta etiqueta i aquest estigma.
I què ho fa que una persona pugui acabar mal vivint al carrer?
El carrer, acabar vivint al carrer és la situació ja més extrema de l'exclusió, no? No només a nivell d'habitatge, que és evident que no tenen habitatge, sinó de molts altres factors. Llavors, no és per una sola causa que una persona arriba al carrer, no? Es donen tota una sèrie de situacions que acaben fent que no hi hagi cap alternativa de convivència d'habitatge amb altres persones. Hi ha des de... Evidentment, hi ha situacions que poden ser personals, com malaltia o ruptures de familiars o així, però després també hi ha totes unes causes estructurals que fan que no hi hagi sortida, no? La falta d'habitatge, la falta de pisos d'inclusió, de serveis d'allotjament així transitoris o d'emergència, que és una cosa que la nostra societat dins de l'estat del benestar hauria de poder garantir, no? Que les persones que es troben en situacions en un moment donat de les seves vides, no? De contingències, pel que sigui, la societat les hauria de poder acollir transitoriament, i això està fallant, no? Els serveis socials no estan prou forts com per poder ajudar en aquest sentit. També hi ha altres barreres, no? Més a nivell de garantia de drets. Ara mateix totes les persones que no tenen situació administrativa regular, és a dir, que estan sense papers, els estem negant la condició de ciutadà. O sigui, més enllà de pròpies dificultats que puguin tenir personal, el seu principal problema és que la societat li nega ser ciutadà. Això no és un motiu o una causa intrínseca a la seva persona que ells puguin canviar així com així, no? Que és l'entorn el que els hi dona. Llavors, se sumen una sèrie de situacions que quan se sumen moltes és el que acaba fent que una persona estigui al carrer.
També existeix, ara que parlàvem de l'estigmatització, doncs també n'existeix molta sobre el fet de sortir-ne, no? Del carrer.
Sí, hi ha moltes reticències, no? Quan desconfiances, no? Una persona que ha acabat en certes situacions de vulnerabilitat, la societat confia poc que serà capaç de sortir-se'n, però en realitat el que estem veient, les entitats que treballem donant-los suport, és que si hi ha suport, si hi ha ajudes, se'n surten i, poden ser perfectament capaces com qualsevol altra persona en les decisions que elles prenguin a la seva pròpia vida, perquè això sempre s'ha de respectar, doncs, per poder viure amb una qualitat de vida raonable i molt més alta.
És a dir, nosaltres, com a persones individuals, moltes vegades podem arribar a pensar que moltes d'aquestes persones el que fan és rebutjar l'ajuda, quan el que ens caldria potser és preguntar-nos què és el que necessiten. Com a societat seria un pas endavant preguntar-nos aquestes coses?
Exacte. És a dir, a vegades hi ha com la idea que estan al carrer perquè volen, perquè se'ls ofereix algun allotjament i no hi volen anar. Això no és així. O sigui, el problema és que les ajudes que se'ls ofereixen moltes vegades no és la que necessiten. Un alberg ens pot resoldre la situació de dormir al carrer, però no et resol el que aporta una llar, no? Una llar no és només un llit on dormir, és un lloc on descansar tranquil·lament, és el teu espai d'intimitat i és on pots començar a projectar cap on vols tirar en un futur i cap on vols encarar la vida. Llavors, un alberg, un temps curt en aquesta trajectòria no soluciona, no és la solució real al problema de l'habitatge que tenen, no? Llavors, els genera també molts altres problemes. Primer, que potser no, l'alberg no és en el lloc on ells es mouen, que a més no accepten si tenen animals que hi puguin estar amb l'animal. O si no, és tota una sèrie, tampoc és un lloc privat i amable d'estar, no? Moltes vegades. Llavors, el que fa és que rebutgin unes determinades ajudes, però que són transitòries. No, això no vol dir que estiguin allà perquè volen, no. Tothom qui està en situació de carrer voldria sortir-ne i tenir una vida estable en un habitatge que fos digne.
Avui estem parlant amb Maira Costa, directora de la Fundació Mambré. Per totes aquelles persones que no sàpiguen el que és o com funciona, explica'ns com neix la Fundació i en què esteu treballant, de quina manera ajudeu aquestes persones.
La Fundació va néixer l'any 2007 a iniciativa de quatre entitats, que són la Fundació Arrels, l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, Filles de la Caritat i el Centre d'Acollida 6. Aquestes són les entitats que ja històricament, amb més o menys trajectòria, acompanyen a les persones més excloses i en situació de carrer i altres d'habitatge insegur, no? I el que es troben és que, evidentment, gestionar, aconseguir habitatge és molt complex, no? Llavors creen Mambré amb la idea que els hi fas d'encarregar una mica la gestió, la recerca, l'administració d'aquest habitatge. Llavors la funció principal de Mambré és en aquest sentit. Nosaltres busquem habitatges, els acondicionem, els administrem i els cedim bàsicament a aquestes entitats socials i altres que hem anat ampliant les col·laboracions. I llavors també a vegades directament a les persones ateses quan ja estan en un moment d'autonomia més gran.
Al vostre web hi hem pogut llegir que el dret a l'habitatge està recollit tant a la Constitució espanyola com a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tot i això, és important recalcar la dada perquè 37.000 persones tenen greus problemes per accedir a un habitatge digne i més de 8.000 dormen cada nit al ras a casa nostra. Per què, tot i ser un dret, no està garantit? Per què hi ha tanta gent que està al carrer?
Bé, aquesta és la gran lluita i el gran dilema, no? O sigui, malgrat la Constitució diu això, que i formalment, a nivell de les lleis, podríem pensar que és així, a la pràctica no ho és. No ho és per què? Perquè les polítiques econòmiques, perquè l'habitatge s'ha tractat i s'ha enfocat, i dins de la Constitució, de fet, està incorporat en el capítol de, més aviat, de drets de polítiques econòmiques. Llavors, a la pràctica no està reconegut ni garantit com a dret, i les polítiques, tal com el lloc que ha tingut en les polítiques econòmiques ha sigut bàsicament això, econòmic, o sigui, considerar l'habitatge com un bé d'inversió, no pas com a un dret o una necessitat bàsica que ha de ser garantit, no? Llavors, és un dèficit que arrosseguem des de fa dècades, no? Ja des de l'època de la dictadura i més recentment en època de democràcia, això no s'ha revertit. I aquesta idea de que l'habitatge és un bé econòmic, no? Compro un habitatge, però penso que n'hi puc treure rendiment econòmic. No que és el meu lloc de vida, no que és el que almenys hem de garantir que tothom pugui tenir un lloc, sinó que és un bé com per anar generant especulació i rendibilitat econòmica. Això també ha fet que a nivell d'administracions públiques no hi ha hagut la inversió necessària almenys en garantir que hi ha un parc públic d'habitatge que sigui protegit i que sigui a preus assequibles, llavors ha portat aquesta situació d'extrema emergència.
Des de les administracions públiques, és a dir, parlant clar, totes aquestes persones que podrien revertir la situació, quin és el primer pas que haurien de fer per poder-la començar a revertir?
S'han de fer moltes coses a l'hora, no? D'entrada és destinar-hi recursos econòmics, no? En els pressupostos que fan qualsevol dels nivells d'administració pública, tant des d'Ajuntaments, Generalitat, com sobretot de l'Estat, evidentment, i han de destinar molts més recursos econòmics. O sigui, l'habitatge hauria de passar a tenir la consideració com pot tenir l'educació, la sanitat, no? Com un bé essencial, i que el percentatge que implica del pressupost públic fos molt més alt. Des d'entitats socials es demana que com a mínim, a un curt mitjà termini, s'hauria de destinar l'1% del PIB a habitatge, almenys, no? Això ens permetria pues, començar a aplicar polítiques i actuacions una mica d'un impacte una mica més gran. Però també cal probablement revisar moltes altres normatives, no? La llei d'arrendaments urbans, perquè les persones que tenen la possibilitat, no?, fins i tot de pagar un lloguer, també estan cada vegada més estressades amb els preus dels lloguers de mercat, el qual fa que cada vegada més persones es vegin en la línia de poder o no mantenir el seu habitatge, no? Fa falta també ampliar el parc d'habitatge. La manera ràpida pot ser, no?, tota la mobilització dels pisos que estan buits i sobretot que estan en mans, no?, de grans tenidors, que caldria trobar les fórmules perquè els posessin a disposició. I, òbviament, també s'ha d'analitzar i valorar i produir més habitatge en protecció oficial.
Ara parlàvem d'aquestes dades, però és que crec que és més necessari que mai tornar-les a repetir, perquè és que estem parlant de 37.000 persones que tenen greus problemes per accedir a un habitatge digne i més de 8.000 que dormen cada nit al ras a casa nostra. Com li afecta a una persona dormir al carrer?
Una persona que dorm al carrer li afecta en tots els seus aspectes de vida, sobretot i en més llarg termini en l'àmbit de la salut, no? La salut es deteriora moltíssim, tant a nivell físic, no?, com perquè d'entrada podem pensar que hi ha dificultats per alimentar-se correctament, i llavors també a nivell mental, no? És molt fàcil el deteriorament de la salut mental per estats de depressió o de desencís. I llavors, bueno, com més es deteriora, més difícil és tornar a sortir d'aquesta situació.
Ara que parlàvem d'alguns problemes més físics, ara ve el fred i l'Ajuntament sí que és veritat que sol posar a disposició equipaments perquè les persones sense llar s'arrassarin del fred, no en passin tant, però n'hi ha prou amb això?
No, òbviament no n'hi ha prou. Vull dir, òbviament que és una actuació més que igualment és necessària, perquè ens agradi o no, les persones estan al carrer i ara ve una època de fred i també s'hi ha de poder donar sortida, però és una solució massa transitòria que hauria de tenir una visió, bueno, hauríem de resoldre el problema més a llarg termini i més d'una manera més definitiva, facilitant l'accés a l'habitatge definitiu per no haver d'estar posant aquestes solucions més puntuals i transitòries.
Això sí que m'interessa molt. Una dona està sotmesa a més perills pel simple fet de ser una dona? Estic parlant d'una dona que, òbviament, dorm al carrer.
Sí, òbviament, les dones són víctimes de moltes violències diverses, ja de per si totes les dones. El fet d'estar al carrer vol dir segurament, normalment trobem que entre els factors que han portat aquesta dona a estar en situació de carrer són precisament aquestes violències que patim les dones en la seva mesura més agreujada. I òbviament el carrer, a més, no és un espai de protecció, al contrari, és un espai d'encara més exposició. El que sí veiem és que en veiem menys de dones al carrer, perquè les dones acostumen a fer servir, a buscar altres estratègies per evitar la situació de carrer, la qual vol dir moltes vegades que s'exposen encara més violències, no?
Per tant, les dones encara estan més invisibilitzades en tota aquesta situació que els homes.
Sí, molt, molt més. Precisament ahir, ahir estaven unes jornades en què en parlàvem i demà precisament hi ha una jornada organitzada per Assís per parlar del sensellarisme femení. Estan invisibilitzades perquè d'entrada així, de bones a primeres, no les veiem tant al carrer, però també perquè la seva estratègia per evitar aquest extrem de, que és la situació de carrer, fa que itinerin molt amb altres recursos transitoris, bé sigui a casa, amb habitacions de relloguer, amb pensions, amb habitacions compartides. Per tant, es troben fins i tot amb dificultats d'acabar d'establir-se i empadronar-se en algun lloc i és més difícil trobar-les.
Ara et preguntava què significa per una sola persona dormir al carrer, però clar, els números en general impressionen perquè, per exemple, 48.455 persones a Catalunya no tenen llar, la qual cosa vol dir que la seva esperança de vida es rebaixa fins als 58 anys. És molt fort aquesta dada.
Sí, és forta i en el cas del carrer encara és més greu. Vull dir, Arrels, per exemple, té dades estudiades d'això, que la cronificació de la situació de carrer redueix l'esperança de vida en uns 20 anys. Llavors, és el que dèiem, no? O sigui, un dels impactes més directes és l'afectació de la salut, no? I això té un impacte directe amb l'esperança de vida. Llavors, òbviament, això ens interpel·la com a societat i no pot ser que tinguem aquestes situacions als nostres carrers i hem de treballar, no?, perquè la possibilitat d'oferir habitatge i habitatge, parlant d'habitatge digne, estable, sigui una realitat.
Ara que et refereixes a la societat en general, només a la ciutat de Barcelona gairebé 4.000 persones estan sense llar, eh? Estem parlant de dades durant tota l'entrevista, però és que també hi ha el tema dels pisos buits, que n'hi ha 31.000. Què no estem fent bé com a societat en general? En què fallem?
El que dèiem abans, no?, que el fet que l'habitatge es consideri com un bé d'inversió, un actiu econòmic, no?, del qual n'hem de treure un rendiment, fa que aquest habitatge quedi estancat amb un ús destinat només a això, al rendiment econòmic, no? I per contra no disposem de prou parc públic, no? Només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya es troben diverses formes de protecció o de assequibilitat en l'habitatge, no? Això són uns contrapesos molt forts i no s'està aconseguint que a nivell polític doncs es posi fre o algunes limitacions a aquestes possibilitats especulatives, no? Es confia molt en el mercat per si sol és obvi que no s'autoregula en el sentit de poder oferir solucions a tothom, sinó només a qui pot pagar-los. Llavors això l'Estat hauria d'intervenir, no?, per posar unes certes limitacions. No s'està posant i s'està tendint cada vegada a estressar més aquesta situació.
Des de la Fundació parleu molt del tema de l'exclusió social i és que una vegada surts d'un cert sistema el que costa moltíssim és tornar-hi a entrar, no?
Exacte. És una cosa tan simple com... A vegades ho explico per visibilitzar. Si jo tinc estalvis, si la vida em va bé, més o menys, tinc feina que em permet cobrir les meves necessitats bàsiques i estalviar, les entitats bancàries, els productes bancaris et donen diners, no? Tens interessos, no? Jo inverteixo en algú i trec un rendiment, no? Tinc uns estalvis que encara em donen diners. Quan jo no tinc diners al banc, com moltes persones en situació d'exclusió residencial, el banc en cobra de diners, no? Si em quedo al descobert a la targeta i no puc pagar a la llibreta o al compte bancari i no puc pagar les factures, a més m'imposen una comissió, no? És a dir, encara m'estan com condicionant més i hipotecant més les possibilitats de sortir d'aquesta situació de pobresa, no? Perquè, és a dir, no tinc prou diners per pagar el que haig de pagar i a més m'endeuto amb comissions al banc. Això és una situació absolutament injusta, però que evidencia com de complicat és el nostre sistema per aconseguir sortir-ne. Perquè no partim del mateix quan tens possibilitat d'estalviar que quan no en tens, no? El sistema et sanciona. A part de la pròpia dificultat d'estalviar que tens, el sistema encara t'acaba imposant sancions. Llavors, costa sortir-ne perquè ara mateix costa trobar feines, costa que les feines siguin estables, costa que hi hagin salaris dignes, després això, accedir a un lloguer, doncs has de demostrar certa solvència que molts cops no es pot. A vegades el padró, l'empadronament simplement, o sigui, podem empadronar-te en un lloc si no tens un contracte de lloguer formal o una hipoteca, també és un impediment. El propi sistema, i és el que dèiem, no? Aquest sistema és una de les causes precisament d'ancorar-se allà. Llavors, quan comences a tenir ingressos, si tenies deutes, però se t'emporta tot el que hagis pogut acumular durant tot el temps de mala situació econòmica, i és molt difícil sortir-ne. Això sense considerar que no hi hagin altres situacions problemes de salut mental o algunes addiccions, com es donen els casos més extrems de carrer, a vegades persones que són addictes a substàncies, a més hi has de sumar, no, tota aquesta dificultat afegida de poder sortir d'aquestes situacions de salut.
Sí que m'interessa molt parlar de la pandèmia, perquè sí que m'agradaria saber quin va ser el procés, el protocol a seguir des de la Fundació, quan es va declarar l'estat de confinament. Què va passar amb totes aquestes persones?
Clar, les persones que nosaltres atenem als pisos, evidentment, tothom estava en el seu habitatge, i el que nosaltres vam fer és, sobretot, assegurar-nos, no, de que tothom tenia la informació adequada per poder-se adaptar, no, en el confinament, les mesures de seguretat, no, que tinguessin també mascaretes... La intervenció que fem de suport als habitatges, evidentment, va continuar com a serveis essencial, no?, que és, i vam intentar, doncs, donar-li tot el suport necessari com perquè poguessin fer la vida el més normal possible que fèiem cadascú a casa seu. De fet, com que nosaltres bàsicament oferim pisos, ja de normal ja estan fent aquesta vida. En alguns casos vam donar suport extra amb alimentació, per si no podien anar amb els seus, gent que va amb menjadors, socials o així, que haguessin tancat, doncs vam posar algun suport de compra d'aliments. I també vàrem mantenir un habitatge que teníem buit en el moment que hi va haver el confinament, perquè l'acabàvem d'adquirir i d'arreglar. Vam decidir que el manteníem així durant un temps per si feia falta aïllar algú d'algun recurs més col·lectiu que hagués estat malalt de Covid i que necessitéssim aïllar-lo, i allà vam poder aïllar també persones, però bàsicament ho vam tractar assegurant-nos que tothom, des de la consideració que estan a casa seva, pogués tenir tot el que necessitava. Sí que vam veure molta afectació, però en el fet de l'aïllament, o sigui, ha tocat a les persones per la soledat, i això va ser complicat.
Després d'aquesta època de pandèmia, que ha vingut acompanyada d'inflació, de pujada de preus, d'una crisi econòmica més que evident, és molt bèstia l'augment de les xifres de persones que es troben ara mateix sense llar?
El nombre de persones en situació sense llar no para de pujar. Uh-huh. El sensellarisme té diferents categories, però el més extrem és el sense sostre, però també considerem sense llar persones que estan amenaçades de desnonament o que viuen en habitatges que no són adequats, no? Compartint en habitacions masses persones per habitatge, o que estan, per exemple, que surten de presó i no tenen on anar, que estan en allotjaments transitoris. Això també, aquestes situacions també es consideren sense llar. Llavors, el que veiem des de 2008 fins ara, que s'han anat fent recomptes, és que la quantitat de persones al carrer pròpiament es puja una mica des del 2008 fins ara, però no exageradament, però el que sí creix moltíssim és les persones allotjades en allotjaments transitoris, pensions, albergs, altres tipus de pisos d'inclusió, no? Que això bàsicament s'ha triplicat. Què vol dir? Que cada vegada més persones estan quedant excloses, no? de poder accedir a un habitatge d'una manera ordinària. Si està destinant recursos, no? Cada vegada hi ha més places, però també ens indica que no estem resolent el problema, no? Que continuem, que la nostra societat continua excloent a les persones de poder-se sostenir elles mateixes en un habitatge.
Quina és la funció dels voluntaris de la Fundació?
A Mambrer tenim pocs voluntaris, però A vegades tenim voluntaris que ens poden ajudar amb algunes qüestions de manteniment de pisos, per exemple, i llavors també tenim voluntaris en el servei d'inserció laboral, que és un servei diferent del d'habitatge, però que també podem oferir a persones que han sortit de situacions d'alta precarietat i que ja s'han com recuperat prou per tenir habilitats per entrar a treballar en una empresa ordinària, vull dir, qualsevol lloc de treball. També els atenem per ajudar-los a buscar feina. I en aquest servei tenim voluntaris que ens permeten fer una atenció individualitzada amb la persona, no? En com elaborar el currículum, com preparar-se per enfrontar una entrevista, en la recerca d'ofertes, i se'ls ajuda en tot aquest tipus d'orientacions.
Sí, ara ens posem a la idea, no? La situació de que alguna persona ens està escoltant i que... Crec que no és molt evident empatitzar amb aquestes xifres perquè són molt bèsties. Li agradaria formar part de la Fundació Mambré, ajudar d'alguna manera? Com ho hauria de fer? Perquè crec que amb aquestes coses, amb aquests petits passos, és com comença, no?, el canvi, una miqueta.
Sí, bé, es pot fer de diferents maneres, evidentment. Si es té temps per dedicar voluntariat, doncs pot ser una opció, i són diverses les tasques. També persones, la nostra especificitat, que és la gestió, buscar habitatges, doncs també convidaria que persones que siguin propietàries d'algun habitatge i que es plantegin posar-lo en lloguer, doncs que ens considerin, no?, com per exemple com uns potencials llogaters. La Fundació lloga els habitatges i llavors es destinen a diferents programes socials en col·laboració amb altres entitats, però assegurem davant del propietari que aquest pis es gestionarà tal com s'estableixi en un contracte, que cobrarà, també contractem assegurança a la llar per portar un correcte manteniment, i que quan, si a futur s'acaba el contracte, pues, li retornarà l'habitatge en bon estat, i mentrestant doncs, ens podrà ajudar a portar a terme aquesta tasca social tan necessària, no?, com deien les xifres que parlaves, de poder acompanyar aquestes persones i sortir d'aquesta situació. I, òbviament, qualsevol donatiu econòmic també pot ser benvingut, i després parlar-ne, no? Tan sols ens ajudin a donar-nos a conèixer, a estar pendents del que anem informant a les nostres xarxes i difondre-ho, doncs tot això també són ajudes.
Com a directora de la Fundació Mambré, Mayra Costa, que estem parlant amb ella des de la bodega Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants, ara que s'apropa el Nadal, quin seria el teu desig com a directora d'aquesta fundació per totes aquestes persones que viuen en aquesta situació d'exclusió social?
El meu desig seria poder-los oferir habitatge en les condicions que necessiten, i que fins i tot se'l poguessin sostenir ells mateixos a tothom, no?
Sí, sí.
Si ho mirem més realistament a curt termini, doncs mira, jo plantejaria que de cara a l'any que ve puguem almenys posar en marxa 50 habitatges més, seria tot un èxit.
Mayra Costa, directora de la Fundació Mambré, que uneix el treball i la dedicació conjunta d'entitats com Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i també l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, per tal d'atendre doncs les necessitats residencials de persones en situació d'exclusió social i promoure la inserció laboral d'aquestes persones. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Se crema la madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía?